les 9, això és l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio. Obrim els mails d'amor, mals d'amor. viure@catradio.cat si voleu enviar-nos el vostre correu electrònic, garantint l'anonimat en cas que ho vulgueu així. Endavant, Jordi.
Avui dos, un de molt curt, benvolguts. Em sento una persona molt estimada per amics i per la família, però a l'hora d'establir una relació sentimental tinc molts problemes. De seguida deixo volar la imaginació sobre aquesta relació i tinc molta por de no estar a la seva alçada.
Definitiva, en David te poden no correspondre a les relacions d'amor que té.
Just, jo li diria, viu-les, viu aquestes relacions, les has de viure sense totes aquestes pors que dius que et priven de mostrar-te tal com ets. No dic pas que deixis de fer volar la imaginació. Ara bé, sí que diria que aquesta imaginació tingui un fre, que aquesta imaginació no allisoni la teva experiència, perquè no hi ha res que no pugui ser millorat per descomptat amb l'experiència continuada, però tu no projectis mai una por. Viu una relació de manera, anava a dir natural, que és natural, però viu-les de manera, en tot cas, convençuda.
Fa un any i mig ens diu un oient que la dona em va abandonar sense explicacions. És el segon correu electrònic.
Però premeditadament i calculadament, atès que no va marxar amb les mans buides, sinó tot el contrari, perquè es va obsessionar que l'enganyava amb una altra dona. Com que aquest argument s'ha demostrat amb el temps que era fals, s'ha dedicat sistemàticament a pregonar tota classe de comentaris negatius sobre el meu comportament, de manera que persones que tenia per veritables amics i d'altres s'han allunyat de mi. La sensació d'haver perdut la credibilitat i l'estima de bastantes persones és real, i el de sentir-me impotent per contrarrestar mentides, calúmnies i exageracions negatives que sorgeixen d'un odi profund com a mecanisme de defensa per justificar la seva decisió. També, aquesta experiència, després de 30 anys de convivència, diu que s'ha dedicat durant tot aquest temps a la família, doncs li ha provocat una depressió i altres qüestions psicosomàtiques. No creieu que ens hauríem de preguntar que una bona part de la violència de gènere és ocasionada moltes vegades per un tipus de violència fina femenina que pot fer tant o més mal que l'entesa i coneguda com a masculina? Es tracta justament d'una prova realment molt, molt dura, però jo diria, tu saps que tot això són calúmnies, que tot això és fruit d'una maquinació, tal com ens diu, faig un pur comentari de text. Per tant, jo crec que el que t'ha d'ajudar a tirar endavant és justament el valor de la veritat. De la veritat que tu saps que tens, del contingut d'aquesta veritat que saps que tens. Mira, hi ha un llibre que es diu El mal o el drama de la libertat, d'un autor que es diu Rüdiger Safranski. És un llibre publicat fa uns quants anys per l'editorial Tusquets, en el qual hi llegeixo un extrec, coses com aquesta. El que a mi se m'hagi donat un començament, es refereix al naixement no volgut de cap nadó, només és suportable si aprenc a començar jo mateix. Per això Kant descriu el despertar a la raó, o més ben dit, l'acte de despertar la raó com un segon naixement. Davant d'una prova tan dura com aquesta, jo el que proposo justament és que, en atenció a aquesta raó que ell sap que té, i que sap que és inviolable, que faci un segon o un tercer naixement, però que no abandoni aquest convenciment, aquesta convicció que la raó és de part seva.
Sí, jo en tot cas voldria deixar clar que jo no faria en cap cas la comparança entre les dues violències a les quals refereix l'oient. Uh-huh. Crec que en cap cas aquesta comparança està justificada. Hi ha un veritable abisme.
Bé, en tot cas, és evident que aquí pot haver un tipus de violència psicològica, no sabem en quin grau, però que ha d'afrontar amb una certa valentia, lògicament, el nostre oient. Respecte del que ens diu la Yolanda Sussin sobre aquests dos casos, el primer cas que tingui relacions, perquè si no el circuit, diu la Yolanda Sussin, de la libido, queda estancat i, per tant, és una cosa que fa molt difícil que l'altra persona ho aguanti i, a més, crea un vincle patològic. Potser aquest oient suggereix, la Yolanda Sussin, caldria que visités un psicoanalista, perquè no és estrany que aquest circuit tancat de la libido desenvolupi, atenció, malalties vàries en el cos. Respecte al segon, una separació tan traumàtica com la que explica el nostre oient fa pensar que la relació podia no ser gaire bona pel fet que desemboqués aquí, no? Com no són bones les afeccions a les quals fa referència i que insisteix i que caldria tractar. Si es vol anar fent insistència i es vol atacar el nucli del problema, ella també suggereix o prescriu la visita a un psicoanalista.
Jordi Llavina, moltes gràcies. Que tinguis una nit plàcida.
Gràcies.
camí cap a la felicitat a l'ofici de viure. Aquesta setmana, segons el filòsof francès André Comte-Sponville, que sobre la felicitat ha escrit: només tindrem una felicitat proporcional a la desesperació que siguem capaços de travessar. Però aquesta desesperació no és el súmum de la tristesa ni la desesperació del suïcida. És més aviat la gaia desesperació del que ja no té res per esperar, perquè ja ho té tot, perquè el present li és suficient i l'omple. El savi no espera res, no pas perquè ho sàpiga tot, ni perquè ho pugui tot, ni tan sols perquè només trobi plaer, sinó perquè ha deixat de desitjar una altra cosa que no sigui allò que sap, allò que pot o allò amb què gaudeix. El savi no desitja més que allò que és real, allò del que forma part, i aquest desig, sempre satisfet, ja que allò real, per definició, no falta mai, és una alegria plena, on no manca res. És allò que anomenem felicitat, i també allò que anomenem amor. Demà, Walter Rissó, l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de fins a quin punt hem de seguir el cor o la raó. Bona nit.